Molt bon dia, 12 i 24 minuts. Seguim en directe a Herrera en Cope. Avui, programa especial des del Mobile World Congress. El fem per les comarques de Lleida i les comarques de Tarragona i aquest programa no seria possible si el nostre company, el Ricard Álvarez, no fos ja fa força estona al Mobile World Congress de Barcelona. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Què tal, Mònica? Bon dia.
Com estàs? Escolta, quina sorollada, on ets exactament?
Doncs mira, la veritat és que aquest any estem vivint un Mobile World Congress d'excepció perquè els amics de Wico ens han deixat accedir a la seva zona on reben a clients i on tenen doncs, tot el tema de les reunions i ens han deixat aquí amb un raconet, que ara et penjaré una foto.
Ai, sisplau.
Amb una tauleta, hem muntat els quatre micròfons i escolta, estem millor que mai. Mira, jo, si em permets, només abans de començar, te voy a presentar a... Bueno, está con nosotros Verónica Catediano, es responsable de comunicación de Wico para España y Portugal. Verónica, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿no? Lo que estaba diciendo, digo que estamos viviendo un mobile, gracias a vosotros, increíble, porque nos lo habéis puesto tan fácil. Hemos podido montar aquí el estudio portátil, podemos recibir a los invitados y vamos a hacer un programa de radio hoy en directo a 100 minutos desde el Mobile World Congress, con lo cual te quería, nada, acabamos de empezar, dar las gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Para nosotros, todo el equipo de Wico, es un placer poder contar un año más con vosotros, así que el agradecimiento es nuestro.
Verónica, después, durante el programa, evidentemente vamos a hablar de Wico, vamos a hablar del mobile y vamos a hablar también de las inclemencias meteorológicas, porque ha venido todo junto. Y después tendremos oportunidad de hablar de un teléfono que lo veo en una pantalla delante, lo veo en un póster gigante que tienes detrás, en otro póster a la izquierda. La parte de abajo del stand está llena de esta colección View 2, con el View 2 y el View 2 Pro, que son las estrellas de Wico, unos teléfonos magníficos de 6 pulgadas de pantalla, y después nos los vais a explicar porque tienen una pinta increíble. Esto es la pantalla infinita, ¿no?
Sí, son muy interesantes.
Baixa-li volumen al convidat, Richie.
Todo pantalla o full screen. Tienen un formato de pantalla 19:9 para procurar una inmersión total del usuario en todo el contenido multimedia y bueno, luego os lo vamos a desgranar mucho más porque merece mucho la pena conocerlos.
Muy bien. Pues Verónica, responsable de comunicación de Wico para España y Portugal, que sé que tiene reuniones, pero yo le he dicho, Verónica, ven aquí al principio que te lo vamos a agradecer. Verónica, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Doncs, escolta, Ricard, Mónica, això ho vull veure. M'has d'enviar fotos que les hem de penjar a Twitter,
foto.
T'envio foto. Però fem una cosa, abans d'entrar en matèria, si et sembla, amb el gruix del mobile, parlem d'altres gruixos, dels de neu.
Sí, parlem de gruixos, correcte.
Avui, exacte. Mira, això, no estava
aquí
preparat, però digues.
No, correcte, perquè a més hem tingut, ens havien avisat, o sigui, avui la persona que digui és que jo no em van avisar, no. Estava avisat que arribava aquest temporal atípic per tot Catalunya, perquè a més fa dos dies va afectar la zona de Girona i Barcelona, ahir les comarques de Tarragona i de Lleida. A Lleida, ara parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, però ja us avanço, per exemple, que a Lleida han caigut prop de 7 centímetres de neu, al Carràs 10 centímetres, a la Pobla de Segur 10 centímetres, a la Seu d'Urgell 8 centímetres, al Montsec 19, a Os de Balaguer 15. Home, són... sobretot per Lleida, per exemple, ja són gruixos a tenir en compte, perquè no estem acostumats.
I tant, a les comarques de Tarragona, evidentment, a la zona del litoral, sobretot la cosa s'ha anat barrejant neu i aiguaneu, per tant els gruixos han estat poc importants, en alguns punts 2 centímetres de neu, sobretot els problemes han estat a l'interior, al Baix Camp, per exemple, a Riudecols, a Prades, no? Ja també és habitual que hi hagi algunes acumulacions, no?, quan hi ha temporals. Però què et sembla si comencem, abans d'entrar amb els temes concrets del mobile, comencem amb una petita repassada informativa i comencem, evidentment, amb la previsió del temps. Tu deies...
Mònica, deixa'm 10 segons, perquè és que ho tinc apuntat i sempre me n'oblido i no ens n'hem d'oblidar d'això. S'ha d'agrair, evidentment, a la gent de Wico perquè ens ha allotjat a casa seva, però també David Velasco, que ens ha deixat fer aquest programa especial, que és el nostre director, el Jordi Pérez, que és el nostre tècnic, que el tenim als estudis de Lleida, la Mònica, que ens parla des dels estudis de Tarragona, el Jaume Sitjà, que ja us el presento, que el tenim cada dimecres, és el nostre expert en noves tecnologies, i està aquí assegut amb nosaltres. Jaume, bon dia.
Hola, què tal, Mònica, què tal, Ricard?
Molt bon dia.
Un altre mobile,
Un altre mobile aquí. I avui... Home, per Tarragona inclòs.
I avui perquè Tarragona inclòs. I ara sí, ara anem a buscar aquesta actualització de la informació, Mònica.
Exacte, doncs com us deia, avui el temps és el que ens acapara la major part de l'atenció aquest dia, per això connectem ara mateix amb el meteoròleg de COPE, l'Armando Álvarez. Armando, molt bon dia. Quina és la situació ara mateix a Lleida i a Tarragona i, sobretot, què ens espera?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs ens ha nevat força, com ja heu dit, gairebé tota Catalunya, en els ruixos entre un centímetre o menys fins a 20, en el prepirineu i cara sud del Pirineu, ja no tant o gairebé res en la cara nord del Pirineu. La situació ara mateix ja s'ha parat de nevar a la ciutat de Lleida, des d'on parlo. Dic que va començar a nevar ahir a les 2:10 i ha parat ara, farà a les 11, aproximadament 10:30-11, i l'última, la darrera hora va ser en gran intensitat i en cops de vent una mica fort, 40-45 km per hora. Et donava una sensació de que estaven a la muntanya,
sí,
tot i que estan a la ciutat de Lleida. Doncs ha parat, ja ha parat de precipitar i les temperatures comencen a remuntar cap amunt. Ara ens arriba la massa d'aire a poc més càlida, més temperada, més húmeda, que farà pujar les temperatures en les properes hores molts graus. La cota de neu, que estava desplomada a gairebé arran de mar, se'ns va a final del dia d'avui a 1.500 metres, demà a 1.800 metres, és a dir, ja nevarà a les muntanyes els propers dies, i ara, els propers dies, n'hi ha un temporal de Atlàntic, que evidentment deixarà moltíssima pluja, gairebé 200-300 litres a la façana atlàntica, la meitat oest de la península ibèrica, però que també arribarà a les comarques de Catalunya, a Lleida i a Tarragona, en quantitats de 40-80 litres en promig en els propers dies. Mm-hmm. Però les temperatures molt altes, s'emportarà la neu durant les properes hores, ja sigui la pluja o ja sigui l'ascens de temperatures previst.
Molt bé, o sigui que el
aquest
pitjor
episodi no es repetia en el cas de Lleida Ciutat des del 4 de febrer del 2015, que també van caure 5 centímetres de neu, uh-huh, avui entre 6 i 7.
O sigui que el pitjor ha passat, Armando, no, diríem?
El pitjor ha passat, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Molt bé, doncs, Armando, seguirem molt pendents. Si podem, connectarem amb tu en la segona hora de programa també per actualitzar, saber el que ens espera a partir d'ara. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara.
Bona setmana.
Gràcies. Amb això arribem a les 12:32 minuts. Ricard, continuem amb la informació, si et sembla, uns minuts.
Sí.
Fem una ullada.
Fem uns titulars.
Fem uns titulars. Fem una ullada primer al trànsit. A aquesta hora, atenció, segons el Servei Català de Trànsit, hi ha 35 carreteres afectades pel gel i la neu a les comarques de Lleida. A la majoria són necessàries cadenes, evidentment, de Balaguer en amunt, per entendre'ns. Cadenes, obligatori cadenes a la majoria de carreteres, com els dèiem, 35. I pel que fa a la plana de Lleida, a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, està afectada la Nacional 240 a les Borges Blanques. Hi ha gel a la calçada, per tant, moltíssima precaució. Aquesta hora també, segons el Servei Català de Trànsit, a les comarques de Tarragona, 7 carreteres afectades per la neu i el gel a la calçada. Només n'hi ha una detallada. És la C-37 al Pont d'Armentera.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I com els dèiem, estem molt pendents de la meteorologia. Recordem que avui està suspès a tot Catalunya el transport escolar. Les escoles estan obertes, però és una jornada de no normalitat lectiva. Per tant, no s'avançarà temària en aquest cas. Però el temporal també ha provocat queixes i indignació entre molts dels camioners que aquest dimarts es veien obligats a aparcar els vehicles en àrees de servei o zones d'estacionament degut a la restricció preventiva de trànsit pel temporal. Molts d'ells parats a la Panadella i també a Montblanc. Es mostraven indignats i creuen que la mesura ha estat exagerada. Ho explicaven així a l'Agència Catalana de Notícies.
Sí, cenaremos aquí, dormiremos aquí y a ver si tenemos suerte y mañana nos abren para poder pasar.
Porque estoy muy cabreado. Porque me he quedado a 40 kilómetros de casa, estando las carreteras secas como están.
Sí.
¿Qué hace la administración? ¿Qué hacen los quitanieves? ¡Una mierda! Ah, que te aparques aquí como una colilla, que te tires ahí como una colilla.
Y me dirijo dirección para casa, para Santander, para Cantabria, pero nos han paralizado aquí sin ningún motivo, no nos han dado explicaciones nada de que las carreteras están cortadas. Hemos preguntado, pero están limpias, pero nos y que no hay atascos nada, pero si la carretera está limpia no entiendo por qué nos paraliza. No nos han dicho nada. Después el parking tú mismo lo ves que no es un parking preparado para camiones porque algunos compañeros están hundiendo ahí porque esto es barro.
A les comarques de Tarragona ha destacat avui també que la Guàrdia Civil ha detingut un jove acusat d'una vintena d'atacs informàtics contra webs d'organismes públics i empreses organitzadores de les eleccions del 21 de desembre. El noi d'uns 30 anys estaria vinculat al grup Anonymous i en l'anomenada Operació Catalunya o Free Catalonia de suport al referèndum. L'arrestat accedia als webs com a administrador, en modificava la part pública, incloent la seva firma i també imatges i logotips, i a més de signar els atacs, el hacker eliminava comptes legítims amb perfil d'administrador i accedia a les dades personals continguts en les bases de dades de les pàgines que atacava. Una vegada aconseguia aquestes dades, les publicava en compte de Twitter.
Cope Tarragona. Estàs informat.
I també destacat avui que el caporal dels Mossos acusat de colpejar un nen de 13 anys amb la porra a Tarragona durant la vaga general de 2012 ha acceptat una pena de 2 mesos de presó, substituïble per una multa de 4 euros diaris per un delicte de lesions per imprudència. Les parts van arribar a un acord de conformitat i han evitat així la celebració del judici. A les comarques de Lleida ja hem parlat de les afectacions pels transportistes, sobretot a Lleida també. La universitat ha decidit suspendre tota activitat lectiva. De fet, l'equip rectoral no descarta allargar la mesura en cas que el temporal de neu continuï. Problemes al Pirineu, evidentment, com els dèiem, a partir de Balaguer cap amunt fins a la Vall d'Aran hi ha hores d'ara 35 carreteres en què és obligatori l'ús de cadenes. I a la ciutat de Lleida destaquem a aquesta hora que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha instat a la catedral a prendre mesures immediates per garantir la seguretat de les cigonyes i evitar que quedin atrapades o enganxades al sistema que han instal·lat. En el cas que el requeriment no sigui executat, la Generalitat podria actuar de manera subsidiària. Això arriba després que aquest dimarts 4 cigonyes quedessin de nou atrapades a les xarxes. I la caiguda de temperatures d'aquests darrers dies ha posat en alerta els productors del Baix Segrià amb plantacions de fruita de pinyol molt primerenques i que ja es troben en procés de floració. Per evitar que el fred pugui acabar matant les flors, aquells pagesos que en disposen posen en marxa diferents sistemes antigelada, especialment durant la nit. Una varietat que s'ha vist molt afectada és l'albercoc, ja que es comença a collir abans i, per tant, floreix primer. Amb això arribem a les 12:36. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés tienes 150 euros de descuento en portátiles ultraligeros de 14 pulgadas de HP, Asus, Lenovo y Acer.
Con financiación en 12 meses.
Y además 3 meses de seguro gratis.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
Tots i 38 minuts pràcticament. Seguirem molt pendents fins a les 2 en directe del que pugui passar amb aquest temporal de neu i de pluja, però ara tornem al Mobile World Congress. Ricard Álvarez, hola una altra vegada.
Doncs aquí seguim a l'estand de Wico, avui amb aquest especial del Mobile World Congress. Mira, ara ens acompanya el Josep Maria Flix, que és professor de l'Institut de la Caparrella. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Portes 2 dies ja aquí al Mobile, però cada nit has tornat a Lleida.
Cada nit he tornat a Lleida com un bon lleidatà.
Deixa'm que et pregunti, jo sé que això no estava el guió, però com has vingut? Em tren un cotxe avui?
Avui tocava en cotxe. Bueno, de fet, tota la setmana he vingut en cotxe.
I com ha estat l'arribada, el viatge de benvinguda, vaja?
Bé, avui l'arribada ha estat força distreta, perquè hi havia trams on la neu, que ha estat la protagonista del dia, doncs...
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Ha estat important.
La zona d'Igualada,
La zona d'Igualada era la que estava potser una miqueta pitjor, però bueno, els de Lleida sí, estem acostumats a la boira i ja ho tenim tot.
Sí, ho vam dir ahir, Mònica, i ho repetim, i ho direm hivern, estiu, primavera i tardor, ull a la carretera, i sobretot, o sigui, quan tot va bé, ull a la carretera, però quan hi ha condicions adverses meteorològiques, evidentment, encara més, eh?
Encara més, exacte. Molta precaució. I si ho poden evitar, millor, eh? A casa, escoltant la ràdio, s'està molt bé.
I tant que sí. Josep Maria, escolta, un professor d'un institut, què feu al mobile?
Nosaltres realment al mobile el que venim és a presentar una feina feta per un grup d'alumnes del nostre institut, del nostre centre, que bàsicament el que han fet ha estat una aplicació mòbil. I clar, què millor que presentar una aplicació mòbil dintre d'un esdeveniment com aquest, com és el Mobile World Congress, amb aquest aspecte.
Vosaltres heu estat presentant una aplicació, tant per a Android com per a iOS, que es diu JoFP, i és... jo crec que té dos parts importants. Un, haver fet una aplicació i venir-la a presentar, i l'altra, qui us l'ha encarregat?
Realment, lo interessant d'aquest projecte, a banda de ser el producte que nosaltres hem presentat, és bàsicament el fet de que l'aplicació és un encàrrec del Departament d'Ensenyament com a proposta per poder-ho treballar amb els nostres alumnes. I el fet de treballar-ho com si fos una empresa, o sigui, es va fer una proposta, els alumnes van estudiar la viabilitat, veure quin era l'objectiu, quins eren els continguts, l'aspecte visual, i han anat fent tots els passos igual que si estiguessin en una empresa. O sigui, alhora que estaven aprenent una assignatura o diverses assignatures, de les quals en soc jo el responsable, doncs ells podien anar treballant en un producte real i la seva culminació, i ojalà haguessin pogut aconseguir que ells també haguessin pogut assistir al mobile a presentar-ho, és una aplicació que està en el market disponible per a tot el món.
Clar que al final aquesta assignatura i aquestes feines són interessants i molt importants, perquè t'adones que al final una aplicació no és seure dos o tres programadors i picar codi, hi ha molta cosa més.
Efectivament, una de les coses que ells detecten quan hi ha algun d'aquests projectes, i n'hem fet ja diversos, és que primer el món de l'empresa, totes les feines són per ahir, i una altra de les coses importants és que a última hora sempre hi ha alguna cosa. Hi ha algun problema, algo que no funcione. Ahir, per exemple, teníem un problema d'un dispositiu en concret que no li arrencava l'aplicació i corre, busca quin és l'error. Vull dir, és important per a aquest aspecte, no?
Josep Maria, quants alumnes han estat involucrats amb aquesta, aplicació?
Han estat involucrats tots els alumnes de segon de desenvolupament web, del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament web de la Caparrella, que són uns 12 alumnes.
12 alumnes, i des de quan?
Doncs bé, l'encàrrec va sorgir a novembre-desembre, però allò era una proposta llançada a l'aire pel departament, per si ho podíem acomplir. I bé, aprofitant el treball dels alumnat, doncs ens hi vam posar, quasi bé se pot dir, finals de desembre o mig desembre, com si diguéssim.
Déu-n'hi-do, perquè estem a final de febrer,
Sí, no, ha estat un sprint important. Teníem una feina molt feta per un alumne ja de grau superior de l'any passat, que havia creat una plantilla inicial, i a partir d'aquesta plantilla i d'algunes plantilles que jo us proporciono als alumnes per començar a treballar, doncs bé, hem aconseguit obtenir aquests resultats, que la veritat és que són importants.
No és la primera que feu,
No, és cert, no és la primera que fem, i de fet, deixa'm dir que sembla que estiguem en ratxa, perquè el que és durant aquest any o aquest curs acadèmic ja en portem fetes dos, en previsió una en cartera, probablement una tercera, i possiblement amb dues empreses més, que siguin la quarta i la cinquena, amb només aquest curs acadèmic, i totes, la gràcia que té és que totes els estem treballant amb alumnes, i és la gràcia de que ho veuen com una pràctica més, no és aquella cosa que s'emporta el profe de... una pràctica que es quedarà al calaix, sinó que és un client real que diu, vull, i et diu exactament què és el que vol.
A més, és que és una feina real i després la pots buscar i descarregar-la. Jo crec que és és el marc de pràctiques, de feina ideal. Per això t'han fet venir, perquè jo ho valoro molt positivament. És una aplicació real que té una utilitat real, i ara aquí anava al segon tema que volia tractar. JoFP és una aplicació que cobreix o intenta aglutinar tot el tema de la informació, de la formació professional, dels cicles formatius, elles a nivell de Catalunya, què són, on es fan, requisits, sortides, etc etc. I això, de vegades, vivim al món de la informació, estem al Mobile World Congress, estem al 2018, tenim informació per tot arreu, però de vegades ens falta tenir-la concentrada i molt especialitzada. I això és el que persegueix aquesta aplicació, JoFP, que és gratuïta, la podeu descarregar ja.
Sí, de fet, un dels programes, avui aquest matí, mentre estaven presentant l'aplicació davant de les autoritats, una de les autoritats deia, però aquesta solució no l'havia portat encara el Departament d'Ensenyament o la Generalitat de Catalunya, i nosaltres, clar, ens hem vist obligats a dir, pues no, la va contemplar en el moment que es va fer aquesta proposta i va sortir, gràcies al treball dels alumnes, als markets, als diferents markets, tant d'Apple com d'Android, per poder gaudir, com a mínim, de tindre-ho a la mà. De fet, en l'estand que tenim al Llomo, precisament posem que tenia la FP a la butxaca.
És exactament això. Jo FP la podeu buscar, gratuïta, les pot descarregar. Estic parlant amb el Josep Maria Flix, professor de l'Institut de la Caparrella de Lleida. Evidentment, segurament, ja, si ens escolten des de qualsevol altre institut de Tarragona o de Lleida que facin aquest tipus de formació, doncs també estan capacitats, però vaja, ells són els que han vingut aquí al Mobile a presentar aquesta aplicació. Escolta, abans de que marxis, alguna cosa ja de futur, perquè suposo que evidentment aquesta s'ha d'anar polint i s'ha d'anar alimentant i s'ha de fer en gran, però segur que teniu alguna cosa ja en ment.
No, sí, la veritat és que tenim alguns projectets, és el que et comentava abans, que tenim algunes aplicacions propostes d'altres organismes o d'altres activitats que es fan i, bueno, les estem treballant amb els alumnes i sempre la veritat és que és el primer repte pels alumnes és quan veuen tanta feina una miqueta estiren enrere i, ostres, serem capaços de fer-ho. Però realment són professionals o acabaran sortint com a professionals i des de la Caparrella és el que intentem en tot moment.
Josep Maria Flix, mestre de l'Institut de la Caparrella de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tinguis un bon final de Mobile World Congress.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Doncs, Mònica, estem ja un minut per sobre de 3:15. El que fem tot seguit és connectar amb un altre centre educatiu, en aquest cas amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Sí, senyor.
Per parlar també del Mobile World Congress i jo crec que d'aquesta vessant de totes les institucions educatives que estiguin vinculades al Mobile, perquè al llarg dels propers minuts, fins a arribar a les dues, veurem que el Mobile World Congress no només és estants on es mostren mòbils.
Exacte.
Hi ha molta cosa més.
És molt més i a mi em sembla que ens ha donat, mira, el Josep Maria de la Caparrella ens ha donat una visió diferent. A mi també em sembla molt interessant la que ens pot donar el nostre convidat. És un altre Josep Maria, en aquest cas, el Josep Maria Gastó. Ell és professor de la Rovira i Virgili, és membre del grup de recerca Crisis, que està especialitzat en desenvolupament de tecnologia per la seguretat i privadesa en la societat de la informació. El tenim a l'altra banda del telèfon. Josep Maria, bones.
Sí, hola.
Bon dia. Escolta,
bon dia,
tu
Josep Maria.
Bon dia.
Has estat al Mobile, bon dia, no? A principis de setmana.
Sí.
Li preguntàvem al Josep Maria anteriorment, li dèiem, a veure, un institut en aquest cas, què hi va fer, en aquest cas, vosaltres, com a universitat, com a grup de recerca i investigació, què és el que has anat a veure al Mobile?
Bueno, doncs, mira, nosaltres l'objectiu principal d'haver anat al Mobile sobretot a detectar oportunitats de transferència tecnològica. O sigui, veure... És una oportunitat realment única de veure en un espai i en un temps molt determinat, i a més amb la sort d'estar aquí a prop, doncs veure i poder contactar amb les grans empreses a nivell mundial i veure quines són les tendències principals en el món del mòbil. Mm-hmm. Que és el mòbil, perquè li tenim agafat aquest nom, però realment és la capacitat de comunicació en molts àmbits. I nosaltres hi anem i procurem trobar-nos i fer contactes amb empreses i procurem veure aquestes empreses com podrien encaixar en els seus productes la tecnologia que nosaltres desenvolupem. L'objectiu nostre és transferir tecnologia.
Exacte, perquè com jo deia, vosaltres esteu investigant en el tema de la seguretat i privadesa de les dades, no? Que és un tema importantíssim i que jo crec que cada dia ens preocupa més com a usuaris.
Sí, és molt important, sí. Sí, és veritat. És un tema que ajuda, o nosaltres, la nostra visió, el que volem és desenvolupar tecnologia que permeti que les grans operadores de dades, per exemple, puguin explotar les nostres dades, però que ho puguin fer amb seguretat. I que ho puguin fer mantenint o garantint el dret que tenim nosaltres, com a usuaris i com a ciutadans, de que la nostra privadesa quedi ben protegida. Aleshores, tot això es tradueix al final en els processos que tenen de compra o d'ús de dades de les grans companyies, doncs poden incorporar capes de seguretat, capes, filtres de privadesa, que de manera automàtica el que permeten és doncs l'ús que puguin fer aquestes empreses de les nostres dades s'adequï i s'ajusti a la normativa. I nosaltres els hi proposem solucions tecnològiques, al final són codis, algoritmes, que permeten tractar grans quantitats de dades de manera molt eficient, molt ràpida, i les modifiquin de manera que la nostra informació confidencial o personal doncs es preservi. Això és interessant. I les companyies també cada vegada entenen que les seves solucions incorporin aquests filtres de privadesa de cara als usuaris és un valor afegit.
I tant.
I aleshores, a partir d'aquest marc, doncs, podem intentar buscar punts d'acord i col·laboracions en projectes de desenvolupament de nous prototipus o d'adaptació de noves tecnologies en productes ja existents.
Mm-hmm. Ricard, no sé si des del mobile teniu alguna pregunta pel Josep Maria.
Sí, Josep Maria, escolta, jo crec que és el gran cavall de batalla del segle XXI, que potser no el teníem detectat quan vam arribar a l'any 2000, aquest de la seguretat i la privacitat, com fer que puguin anar junts i que no penalitzi el tema de la evolució. La seguretat i la privacitat està sent el gran cavall de batalla a nivell mundial.
Sí, tens tota la raó. Aquesta tensió que hi ha, no?, entre dos conceptes que aparentment són contraposats, no? Hi ha una certa lògica, sí, en aquesta contraposició. Però també és veritat que la tecnologia és capaç de fer compatible aquests dos principis. O sigui, tecnològicament és capaç de donar servei, els sistemes són capaços de ser segurs, i a vegades tenim molt interioritat que el preu que s'ha de pagar perquè un sistema sigui segur és que nosaltres com a ciutadans renunciem a la nostra privadesa, no? I renunciem a fer ús d'un sistema de manera anònima, no? Cada vegada, fins i tot els pagaments, no? Ara, quan utilitzem la targeta, abans els pagaments els fèiem en metàl·lics i els fèiem totalment anònims, no? I ara ja queda un registre, ja queda una traça. Aquest és un petit exemple, però quan naveguem amb tota la dimensió que nosaltres estem utilitzant a internet, doncs es genera molta informació. I la nostra proposta és que és possible, des d'un punt de vista tecnològic, trobar un punt d'equilibri. I és una qüestió que el mercat, els usuaris, han de mostrar davant de les empreses que és un tema que interessa i que cada vegada més, i aquesta és una tendència, doncs la gent és més curosa amb la seva privadesa, no? I prefereix escollir solucions que incorporin aquesta privadesa. Mm-hmm. I això les empreses ho detecten i aleshores, clar, es produeix una necessitat i per part de l'acadèmia i per part de la ciència s'ofereixen solucions.
Exacte.
Però tens raó. És una cosa...
No, és el gran cavall de batalla.
No tenia en compte i ara cada vegada estem més en compte.
Clar. Et volia preguntar, Josep Maria, tu, a nivell personal, ets més del model de Google, és a dir, renunciar a la privacitat en pro d'obtenir serveis, o del model d'Apple, per exemple, que és molt curós amb el tema de la privacitat i que al final has de pagar pels serveis i pels aparells?
Sí. Jo crec que hi ha un element intermig que s'ha de tenir. O sigui, jo el que demano de les empreses és que siguin transparents. O sigui, que m'expliquin què faran amb les meves dades.
Correcte,
no molesta tant
correcte
que facin coses, sinó que jo no sàpiga què estan fent. Aleshores, si tenen una política comunicativa transparent i jo puc trobar raonable, doncs que Google a mi m'ofereix un bon servei com a usuari. Però vull estar segur que l'ús que fan de les meves dades a mi em sembli bé i que m'informin i que siguin transparents. Totes aquestes empreses que entenen això i que veuen que això és un valor positiu pel client i que són capaces d'aquest valor transformar-lo en una proposta de servei cap al client que s'entengui, són empreses que jo crec que pensen bé. Pensen bé perquè tracten el seu client doncs, no només com un client, sinó com un ciutadà.
I tant.
I veig que, tot i que a vegades Google té mala fama amb això, bueno, aquests temes de comunicació els gestionen bé, o els gestionen, almenys a mi em dóna la sensació, a vegades d'una manera honesta, no? Doncs, procuren ser transparents. Hi ha moltes operadores que això no tenen encara interioritzat aquesta transparència, no? I encara
no sabem molt bé aquest tema de la transparència, quan parlem de privacitat i seguretat, també és una cosa que l'hem d'incorporar, la transparència, jo crec que has estat perfecte. Josep Maria, escolta, que ha estat un plaer parlar amb vosaltres i estic content que també amb aquest tema de la privacitat i la seguretat hi hagi també darrere tot un grup de recerca de la comunitat educativa que hi estigui treballant. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Josep Maria. Escolta, un dia al Josep Maria l'haurem de convidar per parlar amb més calma d'això de la privadesa seguretat, sí. Però tenim més convidats encara, Ricard.
Sí, ara connectarem amb el Rafa Ramírez, però abans Jaume Sitjà és el gran cavall de batalla en la seguretat, la privacitat i la transparència.
Bueno, amb el microspai que tenim cada dimecres sempre parlem, no?, el tema de la seguretat. És el gran cavall de batalla i en aquest moment...
És el problema del segle XXI.
El que ens ha dit el Josep Maria, què fan amb les nostres dades?
Ah, això, la transparència.
Què són gratis les coses? Som nosaltres el producte?
Ai, no hi ha res gratis, Jaume.
No hi ha res gratis.
No hi ha res gratis.
Escolta, que ens queda 5 minuts i escaig, arribem a la una. Anem a connectar amb el Rafa Ramírez, que també és el CEO d'una empresa de Lleida, però que s'estan expandint i que també estan gaudint del mobile. Rafa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Què tal? Com esteu?
Escolta, CEO de Neosalus, però des de fa un any també t'has embolicat amb una altra història.
Sí, la qüestió és que estàs sempre embolicat i sempre tens de feina, com si no em tingués en prou, però la veritat que amb un projecte molt engrescador, molt vinculat també al concepte de Neosalus i, com no, al món de la salut i la tecnologia.
Cardion Life, que té en compte, evidentment, el món dels desfibriladors, però cada vegada més connectats, amb resposta més ràpida, més socialitzats. Al final és aquest el cavall de batalla.
Sí, Ricard, ho acabes de resumir tu molt bé. És el tema de connectar-nos, d'involucrar la tecnologia i sociabilitzar un producte que fins ara estava desvinculat i desconnectat de les persones. I el que nosaltres hem fet és un pas endavant i connectar aquests equips realment amb persones amb capacitat per fer-los anar, amb persones amb capacitat de prestar ajuda en un moment determinat i generar una comunitat de cardiofollowers, al cap i a la fi.
Cardiofollowers, ha dit, un nou concepte, m'ha agradat molt això.
Això és nou, això ja és segle XXI avançat, per entendre'ns.
Sí, segle XXII ja.
Heu vingut al mobile, què heu vingut a buscar al mobile?
Doncs principalment hem vingut a buscar una certa de repercussió, hem vingut a buscar finançament, inversió per créixer, doncs com tots sabem, per créixer una de les parts importants és el capital del qual disposes per promoure el teu creixement i a final d'aquest any, com a molt a primers del que ve, volem ja fer un llançament molt important a Europa, tenim presència a l'estat espanyol, tenim presència a Mèxic, Colòmbia, Xile, Perú, Argentina i ara estem treballant a fer el gran mercat, que és Europa.
Hem parlat amb el Rafa Ramírez, Cardion Life és la nova aposta des de Neosalus, juntament amb una altra empresa, per fer-ho tot cada vegada més social i que serveixi. Mira, lamentablement, no sé si ets seguidor de futbol, ahir Enrique Castro Quini va patir un infart al carrer, que això ens pot passar a qualsevol. I no sabem si hagués hagut un desfibrilador allà a prop, no sabem si hagués pogut salvar la vida, però com sempre has dit, no els minuts, els segons compten d'intervenció, com abans millor.
Sí, no ho sabrem mai, possiblement hagués hagut un desfibrilador que hagués mort igualment, però com a mínim hagués tingut l'oportunitat per poder sobreviure, sí. No la va tindre. I el que volem sempre és que la gent tingui aquesta oportunitat i que segons el que tingui ho pugui aprofitar i sobreviure i qui no, doncs a vegades és un procés que és irremediable, però una gran quantitat d'ells són remediables, solucionables i s'atenen de forma immediata.
I tant que sí. Busca'ls a internet Neosalus i amb aquest nou projecte Cardion Life, amb el Rafa Ramírez. Rafa, escolta, una abraçada, parlem més aviat.
Molt bé, Ricard, una abraçada i moltes gràcies per trucar-nos.
Gràcies, Rafa. Mònica, anem directes cap a la una, ja.
Espera, que ens queden 2 minuts. Si et sembla, Ricard, ha passat volant, això. I hem tingut molts convidats. Ho estem fent bé avui, això dels temps, que és difícil sempre en directe. Expliquem a la gent una mica què farem a partir de la una, perquè ara ve el butlletí, els serveis informatius de la cadena COPE, però després tindrem
alarmant
d'una altra vegada, perquè continuem molt pendents del temps. Passaran per l'estand d'aquí on esteu al mobile regidors tant de Lleida com de Tarragona per explicar-nos també què busquen els ajuntaments al mobile, no? Que venen a buscar. I després què tenim?
Després què tenim? Doncs després què tenim? Què tenim? Després tenim el resum ràpid del mobile.
Ah, sí, un mobile concentrat.
Mobile concentrat. Aquí amb les entrevistes que hem fet dilluns, dimarts... Bueno, vam començar ja diumenge, no? Vam començar diumenge amb la presentació de Samsung, doncs, però el mobile vam vindre aquí el dilluns, vam fer entrevistes, vam venir dimarts i hem vingut avui i una miqueta us farem el resum d'aquests 3 dies de mobile.
Però resum, que es presenten aquí, jo no sé, hi ha més de 1.000 stands, ja s'esperen 110.000 persones, Mònica, en 4 dies, 110.000
persones, és una barbaritat.
Sobretot parlarem de la part glamurosa, que és aquesta part...
Ah, hi ha part glamurosa aquí.
Sí, els els que ens agrada a tots. Després hi ha el tema de xarxes, que dius, a nosaltres doncs, no ens toca tant de prop, però sí als operadors, perquè al cap i a la fi és una fira superprofessionalitzada, sí. I aquí se ve a fer negoci i els grans operadors i els grans fabricants mundials.
I els grans estants, Mònica, els grans on sí. Hi ha... part més de consum, els mòbils, aquestes coses que tothom coneixem, però és veritat que cada estant hi ha la part on fan negoci, perquè al final venen aquí a fer negoci, com ha de ser, i després també hi ha tota una sèrie d'estants petits i mitjans que presenten un munt de solucions i un munt de solucions a problemes reals que intentarem presentar-te'ls tots o molts.
Vinga, doncs escolteu,
ara sí, anem cap
tenim,
a l'una.
Sí, tenim molta atac encara per tallar fins a les dues, ara les notícies. Fins ara.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los vecinos de Gijón despiden a Enrique Castro Quini, fallecido este martes a los 68 años. La capilla ardiente del exfutbolista se ha instalado en el estadio del Sporting, que ya lleva su nombre, Carlos Llamas.
Cientos de personas, cientos de aficionados están pasando desde las 12 de la mañana por esta capilla ardiente del estadio del Molinón. Muchas lágrimas, mucha emoción, mucha tristeza, pero también mucho recuerdo a la figura de Enrique Castro Quini. Están llegando centenares de coronas, de ramos de flores de todos los clubes de España, de primera, de segunda división, pero también de representantes del mundo de la cultura o de la política. Enrique Castro Quini, el funeral será hoy a partir de las 8 de la tarde en este estadio del Molinón.
Y en Canarias, Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña sigue la alerta naranja por nieve, frío y lluvias. Solo en Cataluña, 850.000 alumnos de casi 300 colegios se han quedado hoy sin ir a clase y en todo el país hay más de 200 carreteras afectadas. Así que vamos a conocer qué tal se circula a esta hora. DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El temporal de nieve afecta a 291 carreteras y puertos de montaña en todo el país. 25 se encuentran cerrados al tráfico y 80 requieren el uso de cadenas. La peor situación la encontramos en Asturias, Huesca, Teruel, Castellón, Valencia y Soria y la comunidad de Cantabria. En la red viaria principal hay 23 vías afectadas. De ellas están cerradas en Barcelona la C25 en Rajadell y en Álava la A1 a su paso por Barrundia. Y es necesario el uso de cadenas en Álava, en la A1 entre Guino y Argomaniz y en Huesca en la A2 a la altura de Fraga, en la A22 entre Altorricón y Barbastro y en la A23 desde Gurrea del Gallego hasta Caldearenas. Misma situación ocurre en la C25 en Girona a su paso por Espinelves y en Lleida a la altura de Cervera. Les informamos además que en Cataluña está restringido el tráfico a vehículos pesados de más de 7 toneladas y media en todas las vías catalanas, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles extremen la precaución al volante en sus desplazamientos.
Bueno, y no sé si ha quedado claro que han sido 85.000 los alumnos de casi 300 colegios que se han quedado sin clase en Cataluña en este día por culpa del mal tiempo. Hay más noticias en este miércoles 28 de febrero que te contamos ya en el Mediodía COPE con Ángela Sánchez.
Atención a la sentencia que acabamos de conocer. El Supremo falla a favor de los bancos y carga al cliente los gastos de la hipoteca. El tribunal ha decidido por unanimidad que sea el cliente y no la entidad quien asuma los gastos e impuestos derivados de la constitución de esa hipoteca. Resuelve así dos recursos presentados por consumidores. Y vecinos, familiares, Guardia Civil y Policía Local de Níjar, en Almería, siguen buscando sin descanso al niño de 8 años desaparecido. Se le perdió la pista y era al mediodía entre las localidades de Las Hortichuelas y Las Negras. Salió de casa de sus abuelos a las 3:30 de la tarde y no lo volvieron a ver. Todos pensaron que estaba en casa de sus primos a unos 25 metros. Vestía pantalón negro con rayas blancas y una chaqueta roja con capucha. Y atención a otro dato que te contamos. Uno de cada 4 universitarios con título de máster y que lleva trabajando entre 2 y 3 años no cobra más de 1.000 euros al mes. Los más satisfechos con sus sueldos, formación y funciones son los titulados en ciencias sociales, según un barómetro de los rectores de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de los Oscar y sobre todo de una historia que además aspira precisamente a una de las estatuillas.
Una historia curiosa, porque en medio de la habitual corrección política que caracteriza hoy a la mayoría de las candidatas a los Oscar, aparece este año una sorprendente historia nominada en la categoría de mejor cortometraje de ficción. En diciembre de 2015, un autobús que viajaba hacia el noreste de Kenia fue abordado por un grupo de terroristas de Al-Shabaab. Quisieron repetir el atentado que habían llevado a cabo un año antes, cuando asesinaron a 28 cristianos tras separarlos de los musulmanes. Pero en esta ocasión no pudieron, porque los pasajeros musulmanes se negaron a identificarse y así salvaron la vida de los cristianos. Ese es el tema, esa es la historia de este corto titulado Watu Wote Al of Us. De momento no lo han traducido al castellano. Ya ha ganado más de 60 premios y ahora aspira a conseguir el Oscar para seguir contando al mundo esta historia de dolor y de esperanza.
Bueno, pues los detalles...
En un ratito en El Espejo.
En media hora.
Ahí estaremos.
Deseando, como siempre, que nos los cuentes. Gracias, José Luis. Y en cuanto al deporte, el mal tiempo, también protagonista de esta jornada de Liga, José Luis Corrochano.
Está nevando o ha nevado en buena parte de España, sobre todo en la zona norte. Hoy se juegan 5 partidos, 2 de ellos en el País Vasco. Vamos a preguntar si se pueden jugar los partidos y si corren peligro los encuentros. Primero en San Mamés se debe jugar el Atleti y luego Valencia. ¿Cómo está el campo, José Ángel Peña?
Pues bien, Corro, no habrá ningún problema para que esta tarde se dispute ese partido. En cuanto ha amainado el temporal, los encargados del cuidado del césped de San Mamés han recurrido al sistema de calentadores eléctricos para derretir la nieve acumulada. Además, la temperatura ambiental está subiendo y el único inconveniente puede radicar en que el terreno de juego esté más pesado de lo habitual.
Y en Ipurúa, en el campo del Eibar, se debe jugar el Eibar-Villarreal. Óscar y medio, ¿se puede jugar el partido?
Bueno, pues si se cumplen las previsiones meteorológicas, el partido se va a jugar sin ningún tipo de problema. A pesar de que la nevada ha sido muy importante, el césped de Ipurúa se encuentra ya prácticamente limpio gracias al trabajo de operarios y voluntarios. No nieva hace un buen rato y las previsiones hablan de subida de temperaturas para la tarde.
Además de estos dos partidos, se juegan hoy el Atlético de Madrid-Leganés, el Málaga-Sevilla y el Getafe Deportivo de La Coruña. Fórmula 1 en Montmeló-Barcelona, que también estaba nevado desde las 12. Ya se puede salir a la pista y bandera verde, pero todavía no han salido los Fórmula 1 a dar vueltas sobre el circuito.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Porque fíjese lo que ha dicho el señor Granados. Soy consciente de que había una campaña de refuerzo que no era del partido, sino de Esperanza Aguirre.
Ha sido una carta sentida de amor a mi tierra que añoraba tanto.
Está pasando.
Inocencio Alonso García, 51 años, era natural de Ermua. Sufrió una parada cardiorrespiratoria. Fue tratado hasta por su propio hermano, que también es Air China y estaba junto a él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Set minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE en aquest programa especial, ja saben, per les comarques de Lleida i les comarques de Tarragona des del Mobile World Congress. Anem fins allà, Ricard, molt bones, com estem?
Doncs hola de nou, estem al Mobile World Congress i tornem a dir que estem a l'estand de Wico, al Hall 6. Cada hall, per entendre'ns, no és una habitació neta, és... Espera, que no, ara que tinc...
Fa molt bo.
No, aquí dins estem molt bé, meteorològicament parlant, però vull dir que cada hall hi ha aquí i caben 25.000 persones a cada hall, per entendre'ns. Hi ha un munt de...
Doncs estem al hall 6,
a l'estand de Wico, que ens han deixat un raconet, on tenim muntada la nostra taula amb els micròfons, i des d'aquí estem fent el programa avui al Mobile World Congress.
Escolta, et sembla que abans de continuar amb els temes del mobile actualitzem informació meteorològica?
Sí, sí, sí.
Importantíssim
urgent,
avui.
Tornem a connectar amb el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez.
Exacte, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Armando, molt
Hola,
bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda, sí.
Em deies, ens apuntaves a les 12 que la cosa ja anava de baixa i ara em deies...
Anava de baixa en les comarques de Tarragona i sud de Lleida. Pràcticament ha deixat de nevar, però encara continua nevant al Prepirineu, al Pirineu, al nord de la plana de Lleida, és a dir, n'hi ha gruixos ja de 25 centímetres al pont de Suert, n'hi ha carreteres afectades, també hem de dir que no ha plogut més, és al Delta de l'Ebre i a Tarragona, a Vandellós, 40 litres és on més s'ha recollit, a la resta pues, està entre 6 i 25, i bueno, va pujant cap dalt, va arribar l'aire més temperat pel sud i la neu s'anirà replegant, anirà pujant al llarg del dia fins al Pirineu, elevant-se de cota fins als 1.500 al final del dia, però encara continuarà nevant aquest migdia, aquesta tarda, al Pirineu i al Prepirineu a qualsevol cota. És a dir, que es poden acumular gruixos importants. Està sent una nevada extensíssima.
Sí, dir, moltes hores, no?
No abarca Catalunya, sinó abarca Aragó, abarca la Rioja, el País Basc, Castilla i Lleó... Bueno, està sent una nevada... l'estan qualificant d'històrica per l'extensió.
I també per la durada, no? Perquè en llocs on no és habitual, doncs sí, està sí. Durant moltes hores.
Pues, pràcticament en Lleida va començar a nevar, tot i que ha sigut feble en Lleida ciutat, entre les 2 i 10 d'ahir fins a les 11:30 d'avui. Alguna pausa, algun interval de plugint, però hi ha nevat més fort a la darrera hora. Entre les 10:30 i les 11:30 del migdia i amb vent, bueno, semblava una situació pirinenca que no pas de la plana de Lleida, tan plana com Lleida, que estan entre 160-180 metres d'alçada, exacte, només al nivell del mar. Doncs a Tarragona només queda els ports de Tortosa, el Monte Carlo, per exemple, han tallat la carretera, a Prades, és a dir, que a les zones més altes, pues allí també ha nevat més que a qualsevol altra comarca de Tarragona.
Exacte.
I la situació és anar passant de neu a aigua o deixar de nevar i els propers dies les temperatures se'n van cap amunt, les precipitacions seran d'aigua, la neu ja a 1.800-2.000, és a dir, que l'afectació a les carreteres, pues, com a molt el dia d'avui. Uh-huh. A partir de demà, només restringides al Pirineu, i pluies els propers dies amb pauses, intercalant pauses en forma de xàfecs i temperatures molt suaus.
Molt bé, doncs m'alegro de sentir-ho, això. Armando Álvarez, moltíssimes gràcies.
D'acord, fins
gràcies, una abraçada.
Bon
dia. Bé, bueno, sembla que la cosa va de baixa, va millor, anem a millor. Ricard, si et sembla...
A les muntanyes ja està bé que nevi, però a la plana, per exemple, escolta, és
perquè
molt
ens col·lapsem.
Fora.
Si et sembla, abans de continuar, deixa'm que repassi. Actualitzem informació segons el Servei Català de Trànsit. A Lleida continuen afectades 35 carreteres, déu-n'hi-do, obligatori cadenes i molta precaució pel gel o la neu. De moment no ens informen de que no hi hagi cap detallada. I a les comarques de Tarragona ha crescut el nombre de carreteres afectades. Hem passat de 7 a les 10. És obligatori cadenes en molts punts, sobretot a Prades, com ens deia l'Armando, no? Allà sí que s'ha acumulat al Priorat, a Cornudella de Montsant. També, atenció, a Banyeres del Penedès, sembla que el Baix Penedès també està afectant ara aquesta nevada, i ara mateix hi ha calçada tallada, continua la C-37 només al Pont d'Armentera. Així que aquesta és la situació a aquesta hora, a la 1:12. Bé, doncs a partir d'ara i fins a les 2 seguirem en directe des del Mobile World Congress. Tenim encara molts temes sobre la taula, Ricard.
Sí, sí, sí. Mira, acaba d'arribar, està amb nosaltres ja el Pablo, el Pau Pérez, que és el segon
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona.
De Tarragona. I a més és tinent d'alcalde de Serveis Centrals, Economia i Hisenda. Pau, què tal? Bon dia.
Oh, molt bé.
Tot has vingut bé, des de Tarragona?
Sí, sí, semblava que no, però feia por al principi, però no, era pluja normal.
I perquè tots els convidats que tenim avui estem preguntant... Jo li dic que això és conversa d'ascensor, a tothom li estem preguntant pel temps avui, sí, de com has arribat, com has vingut. Eh? La gent que ha vingut de Lleida, per exemple, a la zona d'Igualada,
pitjor,
han
sí.
Trobat més neu, però, bueno, escolta, com ens deia ara el meteoròleg, això va a la baixa. Ara plourà, puja un pelet la temperatura i desapareix tot. Pau, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Et volia preguntar, què busca un ajuntament al Mobile World Congress?
Busca solucions, les noves solucions, i no enredir-se. O sigui, de fet, penseu que nosaltres des de ja algun temps, i no massa, estem depenent de l'administració electrònica. Per tant, cada vegada les solucions han de ser mòbils, i cada vegada l'administració, que cada vegada és més electrònica, ha de ser capaç de treballar fora del mateix lloc de treball. Per tant, tot tipus d'innovació, perquè hi ha alternatives, hem vist coses força interessants d'aplicacions en empreses municipals, aplicacions per turisme, aplicacions per informació ara pels nostres jocs del Mediterrani que tenim properament a Tarragona. O sigui, el que busquem és això, és estar al dia del que es va produint amb aquest tipus de tecnologia, que és importantíssima.
Clar, a més, ho hem dit al principi i ho anem recalcant, perquè de vegades els mitjans de comunicació ens quedem en que el Mobile World Congress són estants de mòbils. Hi ha mòbils i ja està. No, no, no. Hi ha moltes empreses que venen a oferir les seves solucions, que de vegades el que els hi falta és això, donar-se a conèixer. I justament per això li preguntava al Pau, què busca un ajuntament aquí? Doncs aquestes solucions. Aquestes solucions ja de segle XXI, aprofita aquests avanços. A més, un ajuntament, que és la institució que està més a prop de la ciutadania, requereix segurament sempre aquesta reacció ràpida, estar més al dia.
Efectivament.
I això és el que busqueu, eh?
Efectivament. Aquí trobes a tots els fabricants, també d'elements i també a molts desenvolupadors de solucions. Sabeu que nosaltres estem contínuament també evolucionant en temes de contractes de telefonia, que són cada vegada més complexes, i estem demanant que complementin amb més informació, per exemple el tema de Big Data, no?, que hem comentat abans, o algun tema que hem vist en l'estand de Vodafone sobre un nou tipus de vídeos, el codi aquest QR, però aquest és impressionant, el nou disseny, perquè es pot llegir fins a 160 graus, o sigui que per accessibilitat per persones amb deficiència visual és importantíssim. Hem vist una demostració, i a més la informació que dona és de tot tipus. Tenen un conveni aquí a Barcelona amb transports, i totes les parades tenen aquest codi, i jo estic convençut que acabo de veure el que serà el proper QR de futur. O sigui, jo crec que el QR està mort amb aquesta nova aplicació.
Doncs Jaume, si ja ens pensàvem que amb els codis bidimensionals no es podia evolucionar, doncs mira, sempre no. Hi ha algú que pensa i va més enllà. Eh?
Sí. Es pot evolucionar amb tot, no? Perquè la innovació és això de qui és crear coses que encara no estan fetes. També hem vist moltes coses en aquest mobile, hem vist tot el tema dels cotxes connectats, no? La mobilitat per la ciutat, aquesta conducció autònoma, el tema de la sensorització de la ciutat.
Efectivament. Les ciutats intel·ligents, que ja sabeu que és un tema recurrent, perquè al final tampoc se sap. Vosaltres a Lleida també teniu un ajuntament que de noves tecnologies, déu-n'hi-do, el que treballa, no?, i el que sap. O sigui que...
Sí, però per exemple, dies com avui, que tinguéssim tota la ciutat o tot el territori sensoritzat, doncs ho tindríem molt fàcil. Amb una petita app, tothom, abans de sortir de casa, sabríem com estan les coses, sabríem com estan els carrers, sabríem com estan les carreteres, sabríem com està el temps, com està l'evolució. I el que aporta aquest mobile són aquests fabricants i aquests nous sensors que faciliten aquesta connectivitat.
Efectivament. El que passa és que en aquest nou vídeo que comentàvem pots afegir-hi més informació. O sigui, no t'envia directament a una web per alguna cosa, sinó que directament te contesta en l'idioma de la persona que està interactuant, i a més des de la ciutat es pot carregar en més coses. O sigui, pots informar, fins i tot pots fer alguna actuació en streaming per donar informació immediata.
És aquesta part que us comentava abans del mobile, que no és tan calmorosa, que és l'internet de les coses. Les xarxes, com evolucionaran per poder facilitar-nos al ciutadà tota aquesta informació.
Però parlem en futur, però no n'hem de parlar tant en futur, perquè això és un present-present-futur.
Sí.
Afortunadament. El que passa és que després implementar-ho a l'ample del territori, doncs és una tasca titànica per entendre. Doncs escolta, que ha estat amb nosaltres el Pau Pérez, alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, de Serveis Centrals d'Economia i Hisenda. Pau, gràcies per estar amb nosaltres. vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i bona feina.
Molt bé, gràcies.
Escolta, Ricard...
Ràpidament no. cap a Lleida.
Ricard,
sí.
M'escoltes, no? Sí.
Sí.
T'escolto una mica malament. No sé si, clar, teniu més soroll, suposo, ara al voltant, aquí a l'estanc, cada vegada hi ha més gent, però tenim...
Cada vegada hi ha més.
Tenim a l'altra banda del telèfon a un altre regidor, en aquest cas, de l'Ajuntament de Lleida. Tenim el Rafa Peris, el pots saludar, t'està escoltant.
Rafa, bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal, com anem?
Escolta, ara parlàvem amb un col·lega teu, amb un regidor de l'Ajuntament de Tarragona, i li preguntava, dic, escolta, un ajuntament que ve a buscar el Mobile World Congress. Et truquem a tu, Rafa, perquè sé que també has estat més d'una vegada al Mobile World Congress. Suposo que igual no l'has pogut escoltar, però... que ve a buscar un ajuntament al Mobile World Congress, en aquest cas el de Lleida?
Bé, una administració en general, un ajuntament, no? Uh-huh. El que fan al Mobile World Congress, doncs, és, jo crec que el que fan la gran majoria de congressistes, doncs, que assisteixen, no?, que és, en definitiva, doncs, buscar contactes, estar al corrent de les últimes novetats i descobrir oportunitats, doncs, que es puguin aplicar en el dia a dia, en aquest cas dels congressistes de la seva empresa, jo diria que en el cas de l'Ajuntament, doncs, en el dia a dia de la nostra ciutat, no? En base, doncs, a desenvolupament d'aplicacions, per exemple, no? O de sistemes, doncs, que puguin ser útils als nostres ciutadans.
Clar, ara ens parlava el regidor de Tarragona que, justament, per exemple, aquest any han descobert un nou codi QR d'aquests, un codi bidimensional, que escolta, que és novetat i que per transmetre informació a la ciutadania, doncs, pot anar molt bé. Per exemple, de vegades és buscar aquestes solucions petites i concretes que solucionen problemes definits i no, doncs, els grans aparells o les grans marques. És buscar aquestes petites propostes i trobar-les, vaja.
Exacte, vull dir, és això, és trobar aquestes petites propostes, com tu dius, no?, que en definitiva el que fan, doncs, és millorar el benestar de les persones. No ho sé, jo recordo que l'Ajuntament de Lleida, doncs, va ser punter en tema de determinades aplicacions per millorar la teleassistència, doncs, de les persones grans, no?, per exemple, o d'altres, doncs, que puguin ser, no ho sé, o ara mateix, doncs, l'última implantació que hi ha hagut de recollida selectiva, no?, en els establiments comercials, doncs, també, bueno, porta lligada, doncs, una tecnologia en base a uns xips col·locats a les bosses per identificar, doncs, l'establiment que genera aquells residus, no?, i el nombre de residus que fan, etc etc. Clar, tot això tindrà una aplicació, un desenvolupament al llarg del temps, que en definitiva, doncs, el que ha d'aconseguir és, per una banda, doncs, recollir l'impacte d'aquesta brossa que se genera, fer la selecció i a llarg plaç o a mig plaç, doncs, millorar també el rebut d'escombraries que es pugui passar, doncs, als grans productors que hi hagi, no? Mm-hmm. És el que dic, són exemples, no, que em venen ara al cap. A partir d'aquí, no sé, des de, jo que sé, una cosa que ja està molt manida, no? Per exemple, que és l'APP, doncs, per fer el pagament del parquímetre, o l'APP que t'informa en temps real, doncs, de la situació de l'autobús que estàs esperant, etc etc.
Molt bé, doncs, hem parlat amb el Rafa Peris, regidor de l'Ajuntament de Lleida, que evidentment ha reforçat la mateixa idea. Des d'un ajuntament es ve a buscar aquestes solucions que arribin ràpidament a la ciutadania i que ajudin.
Sí. Sembla que hem perdut la comunicació amb el mobile. Mira, la paradoxa, Rafa, no passa res.
Bueno, són coses que passen.
Són coses que passen, el directe és així. Rafael Peris, regidor de l'Ajuntament de Lleida, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en directe.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Arribem a la 1:22, ens aturem uns segons per la publicitat i recuperem aquesta connexió amb el Ricard Álvarez i tot l'equip de COPE que està desplaçat al Mobile World Congress. Una i 23 minuts. Crec, Ricard, que ja et torno a tenir a l'altra banda.
Doncs aquí estem, des del el Congrés, Mònica, és el que et deia, dic, estem al centre del món mòbil i, bueno, són aquestes coses de la cobertura.
Això passa a les millors famílies, no pateixis.
I tant que sí. 7 minuts, arribarem a 2:15, està amb nosaltres ja el David Casero, que us el presento. David, què tal? Bon dia.
Hola, molt bones tardes, què tal?
Castelló i amb el Jaume Sitgel, que farem ja tot seguit és fer aquest resum, a veure si ens hi cap,
amb aquests 20 i 30 minuts. Un pequeño dato, digo, más de 100.000 visitantes y más de 200.000 móviles conectados, creo que sí, en ese momento tampoco pasa nada.
I no es talla per la cobertura.
No, és un problema de la cobertura, és una altra cosa que havíem parlat al principi. Jaume, explica'm coses d'aquest Mobile World Congress.
Doncs vinga, som-hi. Començarem diumenge a la tarda la presentació del nou Samsung Galaxy S9 i S9 Plus. El nostre home Samsung, David Casero, com un clau, com sempre, com cada any, a la presentació que fa Samsung al fòrum. Enguany l'ha fet, la presentació.
Pues mira, este año hemos cambiado el fórum precisamente por la antigua Fira de Montjuïc, la Fira de Montjuïc donde se celebraba el Mobile World Congress y área de aplicaciones, y la verdad es que una existencia de más de periodistas de más de 208 países pudimos ver las grandes maravillas que, como no, Francisco Ortigüela, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Samsung, nos explicó sobre el nuevo S9.
La novedad que traemos son más facilidades para comunicarnos, ¿eh? Los famosos emojis personalizados. Nos pueden hacer una foto nuestra y un emoji personalizado, que además es un emoji que nos puede hablar, que podemos mandar ese mensaje hablado, que nos puede expresar como si estamos contentos, si estamos de acuerdo, si estamos no de acuerdo. Los emojis, muy importantes. Importante también la cámara súper lenta. La cámara súper lenta, que es capaz de grabar hasta 960 imágenes por segundo, imágenes muy divertidas, que además se pueden convertir en GIF. Tenemos hasta 35 melodías distintas para añadirle música a ese GIF y podemos enviarlo también para comunicarnos con un GIF personalizado y espectacular. Más cosas, la cámara mejora, incluso ya era una cámara espectacular la del S8 Note 8, pues con el S9 lo que tenemos es el sistema de iluminación, de, digamos, escenas muy bajas con unas fotografías espectaculares, porque abre mucho el iris, tiene un diafragma muy de 1.5, y imágenes con mucha luminosidad cierran el diafragma para que la imagen sea perfecta. También, igual que incorporamos en otra parte de la gama, la parte premium, tenemos DeX, que convierte el S9 en un ordenador, tenemos la realidad virtual, que no nos olvidemos, tenemos funciones de realidad aumentada, como es, por ejemplo, el ver cuántas calorías tiene un plato, una comida que tenemos enfrente de nosotros, luego ya nuestra decisión si la comemos o no, pero por lo menos tenemos la información. Y luego una aplicación también muy útil de realidad aumentada, que según más estamos viendo con la cámara un texto en un idioma, traducirlo a otro idioma. La novedad que traemos son...
Yo no sé si vull saber això de les calories de Ricard.
La veritat és que, home, t'ajude, però és un xivato, eh?
Sí, sí, ho explica tot. Però Samsung no només es queda en totes aquestes noves prestacions, sinó vol donar un valor addicional al seu S9 donant-li intel·ligència al telèfon.
Cada vez son más inteligentes, no llegan a ser tan inteligentes como nosotros, pero cada vez van trabajando con más inteligencia. Entonces lo que estamos haciendo es ese chip que tiene el teléfono, que es un chip que además va aprendiendo, ese microprocesador, lo que está también captando, va analizando ese tipo de imágenes y va mejorando continuamente y analiza qué tipo de imágenes para ver qué tipo de iluminación necesita.
Bueno, para sacar las fotos en la oscuridad, tener cámara lenta, esta super cámara lenta, una secuencia en que un segundo y medio se convierte en más de 6 segundos, y siempre sin descuidar la seguridad de Nox, que bueno, el CNI lo trata como el teléfono más seguro.
Lo que comentaba abans, no, el tema de la seguretat, pero una otra de las grandes apostes d'un fabricant per fer un terminal diferent és ZTE, amb el Axon M, un smartphone de doble pantalla.
¿Cómo es? Nadie en ese momento tiene un móvil con dos.
Axon M. Jaume, el teléfono multitarea, de verdad, multitarea, no porque no partamos la pantalla para poder hacer cosas a la vez, sino que tengamos dos pantallas con una sola cámara y algo interesante, aunque parezca una tontería, cuando estamos haciendo una foto a la persona que se la hacemos se puede ver, con lo cual esto de coger a ver qué perfil me has cogido, bueno, pues ya lo puedes ver tú y decir, oye, un poquito más a la derecha, más a la izquierda, arriba, abajo.
Doncs ara sí, tirem el tall a la directora de màrqueting i comunicació de ZTE, que ens explica com és aquest Axon M de ZTE.
Nadie en ese momento tiene un móvil con dos pantallas. Todo el mundo, todas las marcas están intentando vender. Pues tenemos la mejor pantalla y las mejores cámaras, tanto trasera como frontal para selfie. Pues ¿qué es lo que vendemos nosotros? Pues no, totalmente al revés y totalmente único, que es un móvil con dos pantallas y solo una cámara. ¿Por qué? Porque la única cámara que tiene 20 megapíxeles sirve tanto como cámara trasera como cámara frontal, lo cual podemos presumir perfectamente bien de que tenemos la mejor cámara frontal de selfie.
Ara ja sabem, doncs, per què i com és aquest Axon M, però no hi ha terminals de doble pantalla. La pregunta és, per a què la doble pantalla?
Puedes estar viendo un vídeo en YouTube en una pantalla y luego otra pantalla lo liberas para poder hacer cualquier comentario o si quieres compartir el vídeo en redes sociales mientras estás revisando tus correos o escribir artículos o lo que dé la gana en otra pantalla perfectamente bien. O lo puedes poner en móvil en modo extendido, es decir, en lugar de una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD, lo extendiendes y lo tienes un tablet de 6,75 pulgadas. Es decir, con un solo móvil, pero muchísimas posibilidades.
També podem parlar de més terminals i novetats, com el Sony Xperia Z2, amb una càmera superlenta de 4K i els telèfons nostàlgics de Nokia, David.
Bueno, aquí, mira, además ha ido algo que nombramos mucho siempre. Recordéis la película de Matrix, aquel teléfono banana que se levantaba, clac, hacia arriba. El famoso Nokia 8810. Tenemos el refresh. Este año ha llegado el refresh del 8810, teléfono que este año ya viene con 4G, con conectividad y con una tienda de aplicaciones limitada. Eso sí, estos teléfonos lo que tienen, una semana de batería. Y Xperia... La gama Xperia Z2 Sony sigue igual de sobrio, cuadrado. Los colores son bonitos, el teléfono el de siempre, y con una diferencia, y es que este slow motion es en 4K. Aún así, con Sony y con Xperia me quedo con su auricular, que no nos aísla del mundo exterior, sino que sí que perdamos nada de definición y calidad, escuchamos absolutamente todo.
Però el mobile no només és de smartphones. Aquesta és la part glamurosa només domèstica. Un dels altres actors principals són els operadors. O podríem dir, l'anfitrió del mobile és Telefònica. Atenció amb el resum, bueno, el resum que tenim preparat d'Eduardo Méndez, però no el tirarem perquè és un resum una miqueta extens avui, però sí el que direm és que ens parla molt de futur, molt de futur. I amb el seu eslògan, elige lo que quieres para mañana, pero elígelo hoy. Al cap i a la fi, ells han fet 5 dimensions. La dimensió personal, la dimensió industrial, amb tot el tema del 5G, que anirà molt bé aquesta revolució industrial, el que és la xarxa, les xarxes, ja estem parlant de xarxes de software, la societat, el que diríem abans, no? Amb el Pau. Ens apliquen les noves tecnologies a la societat en general. I això sí, i l'última apartat és Aura, aquesta presentació que ens van fer diumenge de la intel·ligència artificial, o millor dit, aquesta intel·ligència cognitiva.
Sí. Hemos hablado de quién, de los anfitriones, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar del jovencito, el recién llegado de Xiaomi. No porque sea un recién llegado, que ya lo conocemos todos, sino porque es la primera vez que está en el Mobile World Congress. Precisamente, bueno, pues Xiaomi España, Patricia Ramírez, Marketing Manager, nos explica la guerra que están dando con el Mix 2 y con muchos más y cacharritos.
Básicamente en el Mobile World Congress hacemos como display de varios teléfonos y de varios productos de nuestro ecosistema. Por ejemplo, sí que te quiero hablar de nuestro Mi Mix 2, por ejemplo, que es nuestro teléfono flagship. Es el teléfono con el que nos hemos hecho pioneros en el full screen display. Hasta antes no ninguna otra marca había hecho full screen display. Nosotros, sin embargo, sí que nos lanzamos con la gama Mix a este formato. Es también un buen teléfono porque sobre todo hemos juntado innovación y calidad-precio. Es un teléfono que está en el mercado ahora mismo por 499 euros y bueno, pues como os comentaba, es un flagship y estamos todos muy contentos con él.
Otro paso que ha dado David de Xiaomi es empezar a acercarse al cliente con tiendas físicas en España. Y tenemos una aquí a la Gran Vía, a Barcelona. ¿Y qué pueden probar aunque estés boutiques?
Bueno, pues mirar, podemos encontrar muchas cosas y muchos productos de Xiaomi, como por ejemplo un proyector que solo poniéndolo a 20 centímetros de la pared, tenemos una pantalla de 120 pulgadas con una calidad increíble. Pero además, antes de irnos del stand, alguien quiso probar algo. Xiaomi sacó su forma más infantil y dijo, esto del patinete eléctrico, esto de la sostenibilidad...
¿Has probat el patinete? Cuida, que lo han probado.
¿Cómo está? Haremos un vídeo, Ricard.
Yo he probado la pantalla y el proyector, prova, o sigui, l'he vist, però el patinet no mira, no m'ha fet coses.
Jo no em vaig poder resistir.
¿Y qué tal? Es más, preguntó hasta el precio, que por 349 € tienes un patinete que puedes viajar con él hasta 30 kilómetros. Seguro que para el trabajo del día a día en Lleida o en Tarragona nos dará seguro.
I continuem d'un pavelló a un altre pavelló i podríem dir que avui tot just hem vist mitja fira. Estem dimecres i només hem vist mitja fira. Però vam veure una curiositat. Explica'm això, David, què és el Diam Protect, perquè és un protector per la pantalla que no porta protector, però que porta protector.
Efectivamente, es decir, es un protector de pantalla gel líquido. Con lo cual, este protector de pantalla, solo con 3 aplicaciones y 10 minutos de secado, tenemos el protector más fino y el protector más transparente y más durable que existe en el mercado. La demo era tan sencilla como coger un martillo y liarte a martillazos con el teléfono. Y bueno, pues lo hemos grabado y también podréis ver este Diamond. Lo bueno que al ser un gel, no solo es para el móvil, también lo podemos aplicar en cualquier cristal del coche o en unos zapatos de piel.
Sí.
Para no rayar los zapatos, no todo va a ser tanta tecnología para las cosas del día a día.
Bueno, ya que estem parlant d'accessoris, si entrem a l'univers dels accessoris, també incorporem nous verticals, noves coses, nous segments emergents, com el segment de la robòtica. Ens ho explica Lluís Mola, responsable del departament de robòtica de Càssics.
També tenim un braç robòtic, que el seu muntatge ja és prou complicat i la programació és relativament senzilla, que es pot també controlar amb un joystick.
El sector dels accessoris no para i sempre té els darrers gadgets. Nouvel Lequerre, manager, ens explica com ens avancen amb aquestes bases de carga inalàmbrica, 1,4 vegades més ràpida de la normal.
Sobre la carga inalámbrica, estamos desarrollando más esta gama. Tenemos 2 nuevos modelos, uno que permite la carga rápida inalámbrica, lo que hace que se carga el teléfono 1,4 veces más rápido que una carga inalámbrica estándar. La salida de la potencia sería 10 vatios y en el otro caso, que sería una carga inalámbrica estándar, sería de 5 vatios.
Y no només hi ha coses... només d'accessoris, però també vam veure un altre accessori que ens vam quedar allà aturats, que és aquesta StadiCam amb aquesta app. I curiós, aquella app, no?
Precisamente los gimbal llamados de 3 ejes, estos estabilizadores en el cual ponemos el móvil, están tan de moda para sacar imágenes profesionales, pues vimos uno muy especial, ya que este lleva conectividad a través de una app del móvil y tiene ciertas funciones como, por ejemplo, hazme una foto 360, pues no te hace falta una cámara 360, él hará todos los movimientos para el 360. Y luego la función target, es decir, yo lo pongo en formato trípode, le digo sígueme a mí o sigue a esta persona. Esta persona, según se esté moviendo, el teléfono va a seguirle de un sitio a otro con una estabilidad tremenda. Es decir, damos un paso más a cada cacharrito y cacharrito que tenemos.
I, bueno, continuem amb els terminals, perquè al final els terminals tenim d'anar seguint, perquè és el que ens tira. I a mi m'encanten, perquè enguany tots són sense marcs. Doncs vam estar a l'estand de Núbia i Susana Jensen, directora de màrqueting de Núbia Espanya, ens explica el seu flagship, aquest Gamma Z, que des de 350 fins a 600 euros amb una pantalla completa sense marcs.
Lo que venimos ya presentando desde hace un tiempo son los bezel-less, que son la pantalla completa sin marcos, que incorpora todos los modelos del Z.
Y cómo no, pues mira, también nos explicaban su gama de entrada, la serie N, con un equipo con mucha batería, con una batería de 5.000 mAh, pero con lo más importante, con la tecnología Neo Power que ya presentaban el año pasado, pero integrada en un teléfono, lo que hace que estos 5.000 mAh se llenen o se carguen en tan solo 10 minutos. Poneros que la batería media de un teléfono son de 2.800 a 3.000 mAh. Este casi lo dobla y yo con lo que me quedo.
Bueno, ¿y la cámara de atrás, la gama N?
Hombre, por supuesto, la gama más barata de 129 a 299 euros, pero yo, Jaume, me quedo con este nuevo sector, este sector de gamers, 1.200 millones de jugadores a nivel mundial, donde por fin hemos visto, no un teléfono, pero sí el prototipo,
del
smartphone de gamers. Quieren introducirse ahí. El terminal va a ser la bomba, va a tener 4 procesadores diferentes, va a tener 4 ventiladores a lo super mega ordenador. Esperemos que para mediados de este año podamos verlo y jugarlo.
Però en el mobile, doncs, hem vist que hi ha gent de casa i també hem trobat empreses tecnològiques de casa. En aquest cas, doncs, Lleidanet, Cisco Sapena, CEO i cofunder, ens explica què aporta el Mobile World Congress a una empresa com és Lleidanet.
Aquesta mobile és on nosaltres gestionem entre el 40 i el 50% dels ingressos durant l'any. Els movem directe o indirectament per contactes i tractes que es fan amb aquesta fira. Per tant, per nosaltres és una verema.
Doncs també la pregunta, quina és la valoració que fa del Mobile World Congress en els dos primers dies? Perquè, clar, l'entrevista que vam tindre amb ell va estar gravada ahir dimarts.
Aquesta mobile és on nosaltres gestionem entre el 40 i el 50% dels ingressos durant l'any. Els movem directe o indirectament per contactes i tractes que es fan amb aquesta fira. Per tant, per nosaltres és una verema. De fet, el primer dia estem en un pavelló que triga a arribar a la gent. Aquest any no ha trigat, diguéssim, quasi bé podríem dir que ha començat des d'aquest pavelló. De fet, inclús, tu saps si una fira va anar bé o no ha anat bé en lo atapit que estan els estants, vale? I les altures que tenen els estants. Si et fixes en aquest pavelló, la gran majoria dels estants ja tenen 2 pisos, inclús el nostre. El nostre és un estant de 2 pisos. Bueno, doncs, i això ja et dona una idea de la dimensió que està tenint, la importància que està tenint, i la veritat és que la gent està entrant, força gent, sobretot també un altre dels detalls és com està la cara de cansats de la gent que estem als estants. Ahir vam arribar molt cansats a l'hotel.
Normal, el primer dia estàvem tots a
tope,
a full.
Exacte, no? I la veritat és que està anant força bé i jo penso que acabarem aquest mobile de forma molt, molt satisfactòria.
Ja ho heu sentit, aquest indicador, eh? Els estants de doble pis, perquè amb el pis de planta baixa sí. no en tenen suficient.
Home, la veritat és que si t'hi vas fixant, tots ho són quasi bé, eh?
Sí, guai.
És més barat que els que arriba que hacia los lados.
Correcte,
es decir,
correcte.
És un metro quadrado.
No, a més, també donen aquesta exclusivitat del pis de dalt, aquesta privacitat. Nosaltres estem al pis de dalt, a baix a tota la part, tota l'exposició, a dalt hi ha tot el tema de negocis, de reunions, de contactes, espai per fer programa de ràdio.
Doncs, si continuen empreses del territori, del nostre territori, vaig veure una empresa, Watchmandor, amb un gadget molt curiós, no? És del sector de la seguretat, especialitzada en digitalitzar els panys de les portes de casa nostra. En Norman, Project Manager, ens explica en què consisteix aquest producte.
Watchmandor és una empresa de control d'accessos. Nosaltres, bàsicament, el que estem explicant al mobile és que obrim portes amb el mòbil, amb el telèfon mòbil. Bàsicament és això. És un pany que anomenem SEC. Es pot instal·lar a qualsevol porta i podem anul·lar o no anul·lar el pany que està utilitzant-se actualment.
L'usuari com entraria?
Amb el seu mòbil.
Tecnologia Bluetooth, tecnologia 3G?
Tecnologia Bluetooth per connectar amb el producte, tecnologia GPRS per connectar amb el cloud i gestionar els permisos.
Però el mobile ha parlat de moltes coses i encara hi ha més coses, David. Què podríem connectar? Perquè han vist tot el món dels cotxes connectats.
Bueno, hemos visto a Mercedes, hemos visto el Seat León Cristóbal, donde tenemos que soplar y dar 0-0 antes de poder arrancarlo.
Pero además, básicamente es un Seat León.
Es un Seat León con indicación y cámaras, pero bueno, lo de bufar no está nada mal. Y, como no, en el stand de Mercedes, uno de los más aclamados, donde hemos visto el futuro Smart. El coche del futuro funcionando, que eso es, ha sido lo más alucinante de todo. Y la verdad que, bueno, hablaremos de todo este tipo de conectividad largo y tendido, porque desde los vehículos lunares, los trajes espaciales y los coches, todos conectados en movilidad.
Don Ricard, Mónica, si usted me hace una petita pausa y continúen.
Venga.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Estás pagando por tus seguros lo que te mereces? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Y tenéis el menú.
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Arribem pràcticament ja a 3:15, seguim en directe fins a les 2, ens queda un quart d'hora per seguir amb aquest programa per les comarques de Lleida, les comarques de Tarragona, des del Mobile World Congress. Ricard Álvarez, continues aquí.
A 3:15, nosaltres seguim des de l'estand de Wico, estem al Hall 6. La veritat és que si ho féssim bé haguéssim hagut d'entrar per l'1, visitar-ho tot, passar el 2, el 3 i fins a arribar al 6, però com que veníem a fer el programa directament, doncs hem vingut directe cap al 6. Estem ara a l'estand de Wiki,
o sigui,
i després del programa ja anirem a revisar d'altres històries.
O sigui, Ricard, que no t'ha donat temps a tafanejar, que és el que tu volies.
No gaire, a mi.
Ah.
A mi no massa, i ja saps que m'agrada això. Ja saps que m'agrada. En fi, com dèiem, estem a l'estand de Wico, està amb nosaltres ja la Irene Manterola, que és responsable de comunicació de Wico per Portugal i Espanya. Irene, què tal?
Muy bien, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Estamos cansados, no vamos a decir lo contrario, pero estamos bien.
El móvil está abierto desde el lunes, pero supongo que preparativos y historias desde hace más días, ¿no?
Exacto. Lo cierto es que, bueno, es un trabajo que nuestros compañeros a nivel internacional hacen extraordinariamente y en España venimos ya tranquilitos, pero llevamos el domingo sin parar, son muchas horas y se acusa el cansancio, pero bueno, es una feria fantástica.
Vamos a hablar de Wico. Vamos a presentar Wico. Hoy nos están escuchando desde Tarragona, desde Lleida. ¿Qué es Wico?
Wico es una marca de smartphones, es una marca que se embarcó en España hace ya 4 años y medio. Llevamos 4 años y medio desarrollando la marca, pues desde Vitoria, tanto para España como para Portugal. Y en su momento dijimos que veníamos para romper el mercado, para cambiar las reglas de juego, para hacer una oferta de valor diferente, para materializar la relación calidad-precio. Y eso que íbamos haciendo durante todo este tiempo.
Uh-huh. Además, habéis presentado un modelo de teléfono que yo antes preguntaba, a ver, ¿dónde está? No, está por todas partes, ¿eh? Está en las paredes, está en las pantallas y en el piso de abajo está para que la gente lo pueda tocar, lo pueda probar. Es el View 2, la colección View 2, que está el View 2 y el View 2 Pro. Háblanos de estos teléfonos, ¿son la apuesta para este 2018 de Wico?
Nuestra apuesta siempre es democratizar la tecnología más puntera y sobre todo la que el usuario más valora y más disfruta. Y en esta ocasión estamos presentando, como tú decías, pues la familia View 2, porque lo que queremos es que el concepto todo pantalla pueda estar al alcance de cualquier usuario. No queremos que solamente alcance a aquellos que pueden disponer de un capital holgado para gastarlo en un smartphone. Entendemos que cada vez más el usuario interpreta que la pantalla es lo que le ofrece la experiencia de uso del teléfono completo. Cada vez consumimos más contenidos, cada vez es más una herramienta de trabajo. Y el concepto de todo pantalla, cómo los ratios se van modificándose, es de absoluta tendencia. Y esta es la oferta del View 2 y del View 2 Pro.
Uh-huh. Terminal, Ricard, todo pantalla, con una cámara espectacular, incluso con una doble cámara, el Pro en la parte trasera tremenda, pero no solo de flagship vive el mundo. Digo, porque decíamos, han presentado su gran teléfono, pero dos gamas, tres gamas y ocho modelos. ¿Y esas otras dos gamas qué?
Pues atrás dos gamas siguen manejando el mismo concepto. El concepto es que las pantallas panorámicas lleguen a todos los bolsillos de España y del mismo modo que en la gama View 2 el ratio es 19.9, es 19 novenos, pues para la gama View que ya presentamos en septiembre, ahora vamos a ampliarla ofreciendo otros tres modelos, cada uno con un posicionamiento distinto. Uno es el View Lite, que es bueno, el que tiene un tamaño un poco más contenido y un apartado fotográfico más avanzado. Está el View Max, es expresamente para consumir mucho contenido multimedia y con una batería muy potente. Y el View Go, que es nuestra gran apuesta para que las pantallas panorámicas, como decíamos, sean absolutamente abordables y accesibles. Es un terminal que va a estar disponible por 129 euros. Y como bien comentabais, luego está la gama de entrada, la gama Y, que es siempre nuestra apuesta colorista, es nuestra apuesta pues para aquellos usuarios que no hacen un uso tan intensivo del terminal, pero que no quieren renunciar a tener un buen terminal con unas buenas especificaciones y con garantías. Y aquí seguimos trabajando pues los modelos Jerry, el modelo Lenny, que ya forman parte de nuestra historia y ya vamos por quinta y tercera generación.
Además, lo bueno es que a mí estos nombres siempre me han sonado a tres artistas muy famosos musicales, ¿no? Es decir, vaya. Tenemos a Lenny, tenemos a Jerry, tenemos a Tommy, tres que ya no están con nosotros, pero que siempre seguirán. Estos equipos, además, habéis pensado en todo, ¿no? Porque veo que dentro tienen un sistema operativo, tienen Oreo, pero tienen un Oreo especial, ¿no? Oreo Go. ¿Qué es lo que nos permite esto?
Exacto, Oreo Go es la nueva apuesta de Android, porque a raíz de esta nueva versión de Android Oreo, pues es un sistema operativo con unos requerimientos técnicos muy elevados, pues, y entonces Android lo que ha hecho es desarrollar esta versión Go, que sería como una versión pues light, más ligera, que lo que nos permite es que dispositivos que técnicamente no son muy avanzados o que no tienen grandes características técnicas tengan la capacidad de beneficiarse de todas estas novedades de Android, pero en una versión más ligera para que el teléfono esté perfectamente optimizado y sea ligero. Los usuarios cada vez más se van a encontrar con estas versiones. Nosotros hemos sido, bueno, punteros en la adaptación y los usuarios van a ver cómo a partir de ahora, en función de cuál sea su dispositivo, tendrán la posibilidad en Play Store de seleccionar la aplicación completa o su versión light, pues a elección de cada uno, pero sabiéndose que uno está perfectamente optimizado para su teléfono y el otro va a tener funcionalidades más completas.
¿El rango de precios de esta gama ultra baja, por así decir, no por prestaciones, sino por precio?
Pues nuestra gama de entrada suele oscilar entre los 59 euros para las propuestas más sencillas. Solemos abarcar hasta los 129 euros. En este caso estamos presentando el terminal más caro, es de 109.
La experiencia de usuario es como un gran smartphone. Porque claro, como lleva el Oreo Go, pues tiene esa usabilidad de esa rapidez de un gran teléfono.
Exacto. Nosotros siempre decimos que al final lo importante es la experiencia y apelar a la relación calidad-precio. Entonces, si un usuario realmente tecnológicamente no es muy avanzado, no necesita un terminal con unas prestaciones de ultimísima tendencia, de esta forma va a poder no gastar mucho dinero, pero trabajar con una absoluta fluidez.
Vamos a quejar más que este teléfono va lento.
Eso
es. Estamos hartos de escuchar que este teléfono va lento, que me compres otro. Bueno, yo me quedo Wico con Oreo Go.
Eso es.
Y me quedo con esos 59 euros de entrada, que eso es alucinante. O sea, quien no tenga ahora un teléfono, un smartphone, o sea, 59 euros es realmente un precio, yo no sé si imbatible, pero vuestra propuesta es justamente eso, democratizar el acceso al teléfono inteligente. 59 euros, vaya, es que no sé, es que yo me he quedado sin palabras. Antes te estaba escuchando, la evolución del teléfono móvil es curiosa porque ha llegado hasta tal punto en que ahora ya no se habla de velocidad de procesador, ni de núcleos de procesadores, ni de memoria RAM, se habla de cámara se habla de pantalla. La pantalla también ha tenido su historia, empezaron a crecer, ahora hemos llegado a las pantallas infinitas. Vosotros habéis apostado también en Wiko por ese, hombre, ese notch o esa cámara integrada dentro de la pantalla que coge un poquito de la pantalla como el iPhone 10, y es una pantalla infinita, es que lo cubre todo.
Absolutamente todo. Bien, es cierto que nuestro notch es ligeramente diferente, es circular, porque también
es mucho más pequeño.
Es más pequeño. Hemos querido dotar a esta gama de una cámara, un apartado selfie también relevante, importante, porque los dos modelos llevan cámaras de 16 megapíxeles, que además tienen la tecnología Big Pixel, que te permite captar 4 veces más de luz, porque entendemos que es un apartado fotográfico también relevante. Y además lo que hemos hecho es customizar el software, todo lo que es la interfaz de usuario. ¿Para qué? Pues para que esa área superior, que a priori puede parecer inservible o que no te permite un uso completo, está customizado para que sea una barra superior en el que las notificaciones se ajustan perfectamente a ese espacio, que de ese modo no se integra dentro del espacio de trabajo y así la experiencia ya es perfecta.
Muy bien. Pues
Gestos, face,
claro.
Desbloquea con la cara.
Desbloqueo facial. Correcto, todo. Podemos pagar con el móvil, podemos desbloquear con nuestra cara.
Yo creo que al final las cámaras, dices, se habla de cámaras. Bueno, yo creo que hablamos de cámaras, pero ya hablamos de ojos. La diferencia que ha habido, no es verdad, la diferencia que ha habido entre una cámara hasta el día de hoy, hasta este móvil, y un ojo humano, es que detrás del ojo había un cerebro. Detrás de la cámara hasta ahora había solo tecnología.
Pràcticament 5 minuts per arribar a les dues. Nois, us hem perdut durant uns moments.
Exacto, la línea de lo que os comentaba, pues como hemos adaptado esa interfaz de usuario, los accesorios, lo que tienen que hacer es siempre mejorar la experiencia y no limitarla. Y por eso tiene un área superior que es táctil, en el que, como decíamos, esta barra superior vamos a hacer las notificaciones y podemos interactuar con ellas incluso cuando la tapa está cerrada.
Bueno, pues hemos hablado de Wiko. Oye, he visto también que presentáis aquí unas pulseras. Esto lo que hace es se chiva, ¿no? De si andas o no andas, de si estás activo o no estás activo. Que esto también es un campo que está creciendo.
Sí, exactamente. A ver, cada vez más los dispositivos móviles son el epicentro de un universo completo, siempre, bueno, el Internet de las cosas, ¿no? Tan en boga. Pero es cierto, al final es la matriz de cómo...
Que el móvil muchas... también lo hace, ¿eh?
Sí,
el móvil, si lo llevas encima, también te van diciendo, oye, muévete, que te has movido poco hoy, ¿eh?
Eso es, pero bueno, al final el dispositivo madre siempre es el terminal, es el terminal móvil, el que vas a tener esa aplicación customizada que te va a permitir ir registrando toda esa actividad. Entonces, obviamente tenemos que ofrecer cada vez una experiencia más completa y que los usuarios puedan desempeñar todas las facetas de su vida a través de nuestra marca. Pero no obstante, nosotros siempre decimos que somos desarrolladores de smartphones en exclusiva, porque creemos que tenemos que poner todo nuestro capital humano y todo nuestro conocimiento a disposición de un producto.
Irona Manterola, directora de comunicación y marketing de Wiko para España y Portugal. Muchas gracias, y además para atendernos así también y dejarnos este espacio aquí.
A vosotros.
Lo hemos dicho y repetido, pues que hemos estado también. Se vive de otra manera el mobile en estas condiciones.
Yo me quedo.
No, sí, hombre, nos vamos a quedar. Ahora vamos a sacar los micros de encima de la mesa y vamos a hacer aquí un poco de... una mica de sobretaula, que es
sí,
digo, ¿eh?
Sí, sí.
Perdona, yo me alegro de saber que habéis estado a gusto. Al final, pues aquí estamos compañeros de todos los países, somos muchísimas personas, pero yo siempre digo que el gran capital que tenemos en la marca es que somos gente simpática, sonriente, así que me alegro de haberlo trasladado, que os sintáis cómodos. Esta es vuestra casa siempre.
Muchas gracias, y sobre todo por ese entorno, ¿no? Gente joven con una marca joven.
Y tal. Y recordar, 59 euros, oye, que eso es... per entrar en el smartphone. Irene, gràcies.
A vosaltres.
Ricard, una mica ja per concloure, voldria fer una miqueta d'aquest resumen final, perquè el mobile...
Et deixo dos minuts.
Dos minuts, em deixes? Doncs vinga, David, una miqueta... Aquest mobile hem tingut intel·ligència artificial, perquè hem parlat molt de smartphones i característiques, però tenim de parlar d'intel·ligència artificial.
Por supuesto. Inteligencia artificial, lo que decimos. Estamos poniendo cerebro y máquinas cerebro detrás de todo. Apuestas como la de Samsung o generalistas, en el cual tenemos que tener nuestra cámara encendida y abierta para interactuar con el mundo. No hace falta hablar, no hace falta escribir, no hace falta preguntar. Simplemente hace falta mirar y que nuestro teléfono lo piense todo para nosotros. Un salto más allá dentro de la realidad virtual. No solo estar estáticos y estar en medio de un escenario viendo un espectáculo, sino poder interactuar con el entorno, poder entrar, poder salir, poder ayudar en un sector médico que estaríamos horas y horas hablando de muchísimas sensaciones en entornos de realidad virtual.
Y todo eso gracias a las charges 5G, que son inmediatas.
5G inmediatas, donde podemos manejar ahora mismo un coche desde nuestro smartphone y manejarlo al segundo. Poder con los ojos tapados dentro de un mundo de realidad virtual.
Está operando desde Estados Unidos. Podemos operar una persona que está en España, por ejemplo.
Manejando todos los procesos robóticamente y al segundo, al milímetro, sin ningún delay. La comunicación cada día hace que la vida sea más fácil y más interactiva.
I aquesta cosa que no es veu serà aquesta gran revolució industrial que ens portarà el 5G.
Molt bé, doncs arribem pràcticament a les dues. Deixeu-me que acomiadi el David Casero, que ha estat amb nosaltres. David, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I Jaume Sitjà, un plaer que haguem tornat a coincidir un mobile més, tornar a descobrir aquestes solucions i tots aquests productes. Gràcies, Jaume.
Doncs fins una altra.
I, Mònica, nosaltres ja a punt d'arribar a les dues.
Sí, senyor.
Em consta que aquests darrers minuts hem tingut algun problema de so, però esperem que la globalitat del programa, el que és la idea que hem volgut transmetre, que el mobile no només són mòbils, no només són catxarrets i cosetes, sinó que són idees, són solucions al present, doncs hagi arribat força bé.
Això mateix,
Mobile World Congress 2018, nosaltres ho deixem aquí.
Molt bé, doncs, Ricard, ja pots anar a tafanejar, va, que te'n mors de ganes. Vinga,
vinga,
una abraçada.
Gràcies. Gràcies.
Adéu. Arribem a les dues. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, com deia el company, el Ricard. Les disculpe si en algun moment hem perdut una mica la connexió, tot i ser el mobile. Quina paradoxa la vida. Però bé, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Ens veiem demà a les 12:20. Gràcies.